Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials. Parlem aquesta tarda esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel de Waterpolo. Recordaran que fa ja unes quantes setmanes, fa força temps, teníem ocasió de parlar aquí en aquests mateixos micròfons amb en Sasha Maldonado, un dels responsables, un dels impulsors de la secció de Waterpolo del Club Natació Sitges. Bé, avui donem un pas més, anem un pèl més enllà, si es pot dir així, ho comarcalitzem tot una miqueta i parlem amb els responsables del Club Waterpolo Garrafa, que tenien ganes de venir aquí a la ràdio i explicar una miqueta el projecte en el que estan treballant. Ens acompanyen aquesta tarda en Jordi Rossell, que és el director esportiu d'aquesta secció, d'aquest Club de Waterpolo Garraf, i també en David Saez, que és el responsable de comunicació. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Pitu.
David, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Ara ens deia el Jordi, parlem d'un projecte que és ambiciós.
Bueno, aviam, no de forma pejorativa, ambiciós.
Evidentment, evidentment.
Segurament d'una mica la proposta inicial a la que ens estem trobant a la realitat, doncs hi ha una mica de decalaix, però no per això deixem de ser ambiciosos. Sobretot per l'àmbit d'actuació del que seria Club Waterpolo Garraf.
Jo ara els comentava que, clar, evidentment, quan parlem de Waterpolo en la comarca del Garraf, bé, referències, bueno, tenim les de la recuperada
Sitges, sí,
secció del Club Natació Sitges i hi ha una miqueta
més,
l'entrada en escena del Club Waterpolo Garraf.
Efectivament, efectivament. Però bueno, nosaltres entenem com a comarca la gran comarca,
sí.
Garraf, Baix i el Penedès.
Mm-hmm.
Una mica aquest seria el nostre àmbit d'actuació com a macrocomarca, no? I on ens agradaria que la difusió i la promoció de l'esport del waterpolo doncs es pogués fer amb ciutats d'aquestes tres comarques, no? De moment hem començat la instal·lació que hem trobat on podíem començar a fer una escola de waterpolo és a l'Espai Blau de Sant Pere de Ribes,
sí.
Però no descartem en un futur, esperem que no molt llunyà, doncs poder treballar també una escola de waterpolo al Vendrell, una altra a Vilafranca i a Vilanova, a Sitges mateix segurament, a totes les més o menys poblacions amb un nombre d'habitants significatiu i que a més han de reunir un requisit fonamental, que és que disposin d'una instal·lació de piscina coberta,
evidentment,
amb una fondària suficient i amb unes mides com a mínim estàndards per poder practicar el waterpolo.
Esteu a Sant Pere de Ribes per una qüestió, com deies, d'instal·lació? S'havien barallat altres alternatives per començar a formar el grup? O...
Vam pensar, ja s'havia fet un petit intent dos anys enrere de muntar una escola de waterpolo a Sant Pere de Ribes. El que es feia allà era Amics del Waterpolo, que es feia un cop per setmana, juntaven abonats de la instal·lació i doncs feien una petita pràctica de waterpolo, no? Donat que allà hi havia aquest antecedent, vam pensar que seria bo poder parlar amb la direcció d'aquest centre esportiu i plantejar-li la possibilitat de muntar allà una escola de waterpolo. Bueno, d'entrada va haver-hi les portes obertes a poder doncs, engegar aquesta iniciativa amb una forma com més estructurada del que s'havia fet anteriorment, és a dir, marcant molt bé grups d'edats diferenciats, horaris per cada grup d'edat, i bueno, la veritat és que la relació amb la direcció del centre doncs és molt correcta, és cordial i ell marca les pautes de funcionament perquè és el responsable de la instal·lació i nosaltres ens fem càrrec i ens responsabilitzem de l'activitat en si del waterpolo.
Posem-nos una mica en antecedents, si voleu. D'on li ve la passió pel waterpolo amb en Jordi Rossell?
Bueno, aviam, jo vaig començar a jugar a waterpolo als 13 anys, al Club Natació Barcelona. Jo aleshores vivia a Barcelona, lògicament, i de fet, bueno, jo tenia unes cosines que eren nedadores del Club Natació Barcelona i em van començar a animar i tal, no? Bueno, a mi la natació doncs, no em cridava especialment l'atenció, però el waterpolo és d'allò que em va enganxar des del primer dia.
És a dir, quan hi ha una pilota pel mig...
Sí, vaig tenir la sort, a més, d'enganxar un entrenador, que era ja veterà, quan jo vaig començar ja era veterà, que, bueno, que tenia la gràcia de saber doncs, una mica el coquet aquest d'entrada a la primera setmana jo ja estava enganxat i això doncs ja és molt dir, no? Malgrat que jo vivia a Gràcia i aleshores de Gràcia allà jo me'n recordo que agafava el tramvia quan arribava a la final del tramvia del 39 encara en quedava un quart d'hora caminant fins al final a l'Escullera i bueno, tenia entre anar i tornar doncs una hora i mitja, dues hores de desplaçament. I clar, estem parlant de quan tenia 13 anys, no? Bueno, la veritat és que allà vaig aprendre molt, i també hi ha una altra cosa, jo tenia companys de classe que anaven al Catalunya. Aleshores jo vaig estar pràcticament fins als 17 anys, sí, 16-17 anys en el Barcelona, i després, una miqueta per la pressió de grup dels companys de classe que jugaven a waterpolo a Catalunya, doncs ja em vaig passar a Catalunya, que a més el tenia doncs a 10 minuts de casa,
a quatre passes, com aquell diu.
Exacte. Malgrat que quan vaig passar no hi havia piscina a Catalunya, vull dir que anàvem a entrenar on podíem, no? Però bueno, aquests són els dos clubs en els que vaig jugar a waterpolo, dos clubs d'altíssim nivell, la veritat sigui dit, són els, ara ja no, ara ja són tres, els únics clubs espanyols, catalans i espanyols, que han aconseguit ser campions d'Europa de clubs. I parlem de fa uns quants anys, sí. El Barcelona ha estat l'última temporada, o sigui el 2014 és l'actual campió d'Europa de clubs, però el Catalunya va ser en dues ocasions, els anys 90 i el Barcelona els anys 80.
És a dir, parlem de Catalunya com una terra de bons waterpolistes.
Bueno, és una mica... Hi ha zones a Europa, zones geogràfiques, que una d'elles és Hongria, com tota Hongria és waterpolo puro i duro. Tenim la de l'antiga Iugoslàvia, doncs totes els estats de l'antiga Iugoslàvia, Croàcia, Sèrbia especialment, però a posteriori Montenegro i altres, ara no et diria.
Aquesta gent ja, per ser ja eren potents, aquests, els iugoslaus, doncs ara que...
Pràcticament, jo diria que els més potents històricament són els hongaresos.
Els hongaresos.
Però seguits molt de prop per croates i serbis. I Montenegro, bueno, Montenegro en els últims anys sempre dona la campanada i es col·loca a jugar a la final de campionats d'Europa, campionats del món o Jocs Olímpics, vull dir que no és despreciable tampoc.
Espanya estaria en el top.
I Espanya, no? A nivell masculí, doncs bueno, va tindre una època daurada en què va aconseguir uns Jocs Olímpics i dos campionats del món. I Espanya, la veritat és que els últims anys està en una franca recessió a nivell masculí. Ara sembla ser que el que està fent és renovar l'equip totalment, i hi ha gent molt jove que està pujant molt bé, i Espanya jo crec que en els propers 5-6 anys tindrà un equip competitiu per jugar-se les medalles en qualsevol competició del món. I a nivell femení doncs sí que ha arribat ara al subcom, vull dir, va quedar subcampiona olímpica als últims Jocs Olímpics a Londres, el 12, va ser campiona del món el 2013 a Barcelona, i el 2014 ha quedat campiona d'Europa, vull dir que més no es pot demanar. A nivell femení és el top del top, sense deixar de comptar el Sabadell, que a nivell de clubs doncs ho ha guanyat tots els últims 3 anys pràcticament, no? Vull dir que ja era hora que a nivell femení... Penso una cosa, que el waterpolo femení va començar a Espanya als anys 80.
Tard, no?
Vull dir que relativament
si
és una cosa...
Si ho comparem una miqueta amb...
Sí, és una cosa bastant jove, no? Clar, masculí va començar l'any 1907 a jugar a waterpolo. Aleshores, bueno, per ser recent, sí que ha anat tinguent una evolució, jo diria que molt regular, i una progressió no geomètrica sinó aritmètica simplement, però clar, ha arribat un moment que sí que ha fet el boom, i ara doncs la selecció espanyola és la més temuda que hi ha, malgrat que els últims resultats de la Copa del Món doncs ha perdut els dos últims partits amb Holanda i en Grècia, per exemple, a nivell de seleccions. Però bueno, això no vol dir que no estigui ahir, que les competicions importants doncs es baralli per l'or, sí o sí.
Aquella motivació que tenia en Jordi Rossell quan començava a entrenar amb els companys, és ara una miqueta la que tu vols traslladar?
Efectivament, vull dir...
Els més petits, en aquest cas, els que comencen...
És una cosa que jo com a jugador vaig jugar fins als 30 anys pràcticament, i ja abans que acabés de jugar ja compatibilitzava la faceta de jugador amb la d'entrenador. Vaig començar amb escoles de waterpolo, després vaig anar entrenant equips a nivell absolut, vaig ser un dels primers, jo diria que sóc el primer entrenador que va entrenar tres equips femenins abans de l'any 2000 diferents a nivell d'absolut,
sí.
Sí, és així. Jo vaig entrenar al Molins de Rei, vaig entrenar al Femenins, eh? Vaig entrenar al Montjuïc i vaig entrenar al Mediterrani. Aleshores, doncs, bueno... I curiosament, quan vaig deixar el Molins, al cap de 2 anys, va ser el primer campió d'Espanya, el Molins de Rei. Quan vaig entrenar al Montjuïc, vam pujar de categoria, i després, bueno, va estar 2 o 3 anys al màxim nivell, i després va desaparèixer el club de Montjuïc, va aparèixer més tard, etcètera, etcètera, no? I el Mediterrani, quan vaig deixar-lo, després va ser 7 anys seguits campió d'Espanya. O sigui, és curiós, no? I d'alguna forma...
Veu deixar una bona llavor, eh?
Sí, una bona llavor. M'ha agradat sempre treballar amb gent jove. Sí. I això no vol dir, per exemple, a Molins vaig agafar un equip amb el que em van venir 3 o 4 veterans, i els altres eren xavals de l'equip infantil i cadet. I bueno, vaig fer un conglomerat, vam pujar de categoria, després aquell equip es va mantenir forces anys en aquella categoria, no? Però sempre m'ha agradat una mica detectar talents en waterpolo, jo crec que és la meva especialitat. Quan veig algú només com es mou a l'aigua...
Teniu la mà trencada, com es diu en aquest
sí,
cas, no?
Sí, ja sé si aquella persona té possibilitats d'arribar lluny o no. I això, doncs, no m'he equivocat.
Això sempre es diu, sí. En qualsevol dels esports, eh? Vull dir, quan veus un nanet...
O naneta? Sí. Ja, normalment...
Tenen alguna cosa més que la resta, probablement.
N'hi ha que poden passar desapercebuts i que després, a força d'entrenar i tal, arriba un moment que, pum, que exploten.
És a dir, com es diu en aquests casos, evidentment hi ha un aprenentatge, hi ha un aspecte d'entrenar, de superació, però també allò que diem sempre, quelcom d'innat.
Sí. Mira, el que és cert és que amb l'esport d'alta competició, amb l'esport d'elit, va haver una època que es deia que o es naixia o es feia, no?
Sí, sí.
Uno nace o se hace. Dels últims anys, si uno no neix, no arribarà enlloc, però si no neix i no es fa, tampoc.
Clar.
És a dir, es necessiten els dos requisits. Uh-huh. O sigui, servir, tindre condicions innates per practicar aquell esport i a més treballar duríssim per arribar a un nivell, si no, és impossible. O sigui, un que hagi nascut per això però no ho treballi,
evidentment,
no
sí, es quedarà a mig camí.
Ja no parlem del waterpolo, això jo penso que és extrapolable
a nivell general,
a tots els esports. I potser amb altres activitats de la vida no esportives també.
Què passa quan...
Deixa'm dir una cosa.
Sí, home, i dues.
Em comentaves això, no? Aquest coquet, el poder transmetre'l. Clar, jo et comentava al principi, m'he passat 20 anys desconnectat totalment del waterpolo. L'únic que tenia és, de quan en quan, per matar el coquet, anava a veure un partit. Quan vivia, per exemple, vaig estar 10 anys vivint a Sant Feliu de Guíxols, m'anava de quan en quan a veure el GEC, que era el que tenia més a prop, a 38 quilòmetres de casa, per veure, potser, quan les nenes van jugar a Divisió d'Honor. Pues anava a veure el GEC a jugar a Divisió d'Honor, no? Però clar, no és el mateix veure un partit cada 3 mesos que estar una miqueta...
Sí, que està allò en el ajo, que diuen.
I realment, després d'aquest temps, ara per mi...
Són molts anys, no?
Són molts anys.
Passen molts anys des d'aquella última presa de contacte amb el waterpolo fins fa pocs dies.
Aleshores, jo ara estic disfrutant amb aquests nens de 10, 11, 12 anys, doncs quan els ensenyes un exercici i veus com el van practicant i acaben dominant-lo... Escolta'm, la satisfacció que tinc és enorme, indescriptible.
T'has hagut de reciclar?
El que sí he fet és veure partits de... O sigui, tots els partits que em donen per la tele...
Sí, sí, te'ls has
mamat. Me'ls he mamat tot. I després jo porto pràcticament 2 anys i mig, 3 anys... jo vaig venir a viure aquí a Vilanova fa 4 anys. Doncs pràcticament cada 15 dies jo em veig un partit de Divisió d'Honor. Des de fa, això, 3 anys. És a dir, que l'estar desconnectat, com a mínim, a nivell de veure equips de nivell jugant, doncs, i a més, ja em selecciono els partits. A veure, el partit més igualat d'aquesta jornada, quin és? Dels que juguen a Barcelona, no? No me'n vaig a veure jugar al Canoe, o ja. No me'n vaig a veure un equip a Canàries, no? Per exemple, ni a Navarra, ni a Saragossa. Els que tinc més a
prop. Més a la vora.
Quin és el partit més igualat? Doncs aquell és el que vaig a veure. I vulguis que no, això et manté una mica, t'hi fixes molt amb les jugades, amb les situacions tàctiques, una mica com defen cada equip, una mica quins són els punts forts i febles de cada equip, i això vulguis que no, després a l'hora dels entrenaments, doncs et van sortint idees, i tot i que clar, amb l'escola de waterpolo ara estem treballant el que és treball físic a l'aigua, pràcticament treball físic, em sé que encara no hem començat a treballar-lo, que això més endavant doncs, és imprescindible avui en dia, i estem treballant molt tècnica, tàctica una mica sí, l'ensumem sí. I prou,
uns conceptes...
perquè primer s'ha d'agafar la base i la tàctica és quan ja tot el resta de el que és la preparació física i tècnica ja està a un nivell suficient.
Ara hi anirem, però permetem, aquesta desconnexió a la que fèiem referència ve obligada per les circumstàncies personals teves,
professionals
o és perquè un queda tan tip, perquè a vegades hem escoltat
gent que diu
vaig quedar tan tip d'allò que vaig dir, m'oblido totalment, perquè hi ha casos de gent o esportistes o entrenadors que de cop i volta
necessiten una desconnexió
però sí. I alguns de per vida ja fins i tot
sí, però no és el teu cas. Normalment quan vaig estar un període de pràcticament 6 anys amb un sol club, però després als altres clubs he estat 1-2 anys. Llavors, jo al cap d'un o dos anys ja necessitava canviar, conèixer jugadors nous, filosofia de club nova, canviar, no? I això, vulguis que no, et permet doncs, resituar-te i començar un nou plantejament, o sigui, t'automotives d'una manera diferent, no? Vol dir que cansar-me d'entrenar equips de waterpolo no era el cas, però sí que a nivell professional l'exigència era full time, però a més 7 dies a la setmana, i aleshores, clar, no pots, si vols fer una cosa, per fer dues coses malament vaig decidir que la professió en aquest cas era el primer, i l'altre, el hobby, doncs el deixava aparcat
sinèdia
indefinidament perquè el que menjava no era del waterpolo, era de l'altre, no? I per tant, doncs jo ara a més em trobo en una situació, vaig estar el 2014 a l'atur, tot el 2014, i ara doncs m'he jubilat anticipadament amb 61 anys i estic la mar de tranquil. Clar, ja portava l'any 2013, ja va ser un any d'aquells que amb l'empresa vam pactar, jo cobrava la meitat però no treballava i podia fer el que em donés la gana, i clar, una mica ara jo sóc el propietari del meu temps, i aleshores aquell
hobby és, això.
És fonamental, això no es paga amb diners, aleshores aquell hobby que jo doncs no em va quedar més remei que deixar arraconat i deixar-lo doncs oblidat molt a pesar meu, doncs ara puc recuperar-lo sense a més la pressió de dir és que necessito viure d'això, sinó que puc fer-ho totalment de forma desinteressada i puc fer-ho perquè realment m'agrada, no? I aleshores estic, allò que et deia, recuperant sensacions doncs que en algun cas tenia oblidades ja, o sigui, mira, el fet d'ensenyar-li com es fan els passes a nens o nenes de 11 o 12 anys, doncs realment a mi se'n cau la baba, i quan veus que comencen a aprendre i les cares que posen quan comencen a dominar un tema que potser 15 dies abans doncs era algo com missió impossible, doncs només veure la satisfacció dels crios em dona una satisfacció enorme, no?
Què queda d'aquells primers coneixements que en Jordi adquireix dels seus entrenadors fins a dia d'avui, és a dir, són perfectament aplicables? O que hi ha de collita pròpia en aquest sentit?
A nivell tècnic, sí. A nivell de tàctica, la tàctica ha evolucionat molt. Val. Igual que ha evolucionat el reglament. Val. Però fixa't una cosa, jo vaig tenir la sort en el Barcelona, per exemple, de tenir dos entrenadors hongaresos. Un d'ells, Laszlo Sarasi, que era un tio curiosíssim, perquè aquest havia sigut olímpic en futbol i en waterpolo.
Vaja.
Imagina't, sí. I a més en waterpolo medalla d'or i en futbol va ser medalla de bronze. Curiós, eh? Però aquest tio, quan ens entrenava a nosaltres, un tio que passava dels 50 anys, però aleshores quan s'emprenyava un exercici el feien malament, i això et parlo, clar, en el Barcelona en aquell moment hi havia doncs 7 jugadors a la selecció espanyola. El nivell espanyol era de lluitar pel desè lloc, en aquella època. No era de cara a campió olímpic o campió del món. Pues el tio es ficava a l'aigua i ens ensenyava com s'havia de fer l'exercici. Jo me'n recordo una vegada que el tio es va pagar 3 minuts seguits fent salts amb dues mans traient el banyador de l'aigua. Pam! 3 minuts seguits es va tirar. Ningú de l'equip era capaç de fer-ho. I el tio amb 50 anys, com volguem dir, escolta'm, que sí, sou uns merdes, però no sou capaços de
fer-ho. Si jo ho puc fer amb 50 anys, per què no vosaltres, que sou bastant més joves?
Jo era dels jovenets, però clar, en l'equip hi havia gent de 20, 22, 24, 26 anys. Eren incapaços d'estar fent el que ell feia. Clar, va ser una lliçó magistral. A partir d'aquell dia, quan el tio deia, escolta'm, això es fa així, tothom callava i a saco.
I a fer allò.
I aquell a mi em va marcar moltíssim, no?
I hi ha molta disciplina? A vegades tenim la sensació que és un esport allò molt...
Quan...
No diré fins a arribar a punts com el règim allò militar, eh? Però, sí. però allò de...
Mira, depèn,
la disciplina duta ja...
Jo crec
a un estadi important.
El poder arribar a que la gent es conscienci, sigui responsable, es comprometi i s'autoexigeixi, això és la gran tasca del bon entrenador per a mi. Mm. És a dir, que l'entrenador quan diu alguna cosa, la gent li pot qüestionar si tu vols, però no al moment que ho diu, potser després de l'entrenament. Aleshores, l'entrenador que aconsegueix que la gent s'autodisciplini és el que té l'èxit assegurat amb aquell equip, no? Entenc que les coses s'han de parlar i que la gent ha d'entendre que el millor perquè l'equip millori i perquè cadascú dels components de l'equip treballi per l'equip, doncs està clar. O sigui, fer les coses perquè l'entrenador ho diu i punto, amb equip ja d'un cert nivell és errat, perquè si l'equip no està d'acord amb l'entrenador, aleshores ho té molt fàcil. L'entrenador ha de saltar per nassos. L'entrenador s'ha de fer l'equip seu, però a base de diàleg i a base de molt treball psicològic i d'alguna manera doncs, a saber cadascú donar-li el que necessita en cada moment. I això és la clau.
Com en el seu dia vam poder parlar amb el Sasha, un evidentment té aquella sensació que estem parlant d'un esport que no és senzill. Vull dir que d'entrada, si un no sap nedar, evidentment ja queda descartat. Com definiríeu el waterpolo?
Bueno,
si és que
primer, el waterpolo,
podem parlar d'una definició...
Sí. El waterpolo es pot jugar a molts nivells. És a dir, tu veus amb un grup de nens que estan aprenent de nedar, doncs poden jugar tocant a terra en una piscina poc fonda, amb una pilota no reglamentària, és una pilota més lleugereta, poden ser nens de 5, 6, 7 anys, i poden, no estan jugant a waterpolo, estan fent un pas previ, estan jugant amb la pilota a l'aigua, amb les mans, i es pot posar una mini porterieta o fer alguna cosa que sembli una porterieta.
D'acord.
I aleshores no els estàs exigint cap norma, cap regla del joc, simplement que s'ho passin bé jugant, val? Aquí ja poden començar a gaudir, no estan fent waterpolo, però estan donant un pas previ,
molt previ. Sí.
Que amb el temps podran arribar a jugar a waterpolo. Clar, si estem parlant d'un equip que jugui a competició europea, doncs bueno, estem parlant d'una altra cosa molt diferent. No? És a dir, les diferents etapes que hi ha, nosaltres, per exemple, amb els nens de 11, bueno, n'hi ha un parell de 10, de 10 a 13 anys, estan entrenant 3 cops per setmana amb horari de 7 i mitja a 9 de la tarda. Si pensem, per exemple, un barceloneta quan juga a competició europea, doncs, bueno, estan entrenant de l'ordre de 5-6 hores diàries, de les quals mínima una és el gimnàs, treballant un treball físic molt, molt, molt intens, treball de força especialment, fan un treball de resistència a l'aigua mínim de 3-4.000 metres cada dia, després estan fent una hora i mitja, dues hores de tècnica i una altra hora, hora i mitja de tàctica, això cada dia.
Mare de Déu!
Bueno, estem parlant ja un nivell de professionalització, sí, de l'esport, no? És un esport dels menys retribuïts a nivell econòmic, però bueno, que a l'equip que juga a competició europea, els jugadors els estan pagant un sou cada mes.
Es guanyen bé la vida, diguem-ho així.
Es guanyen acceptablement bé la vida. Acceptablement bé la vida, sí, sí. Després, clar, els jugadors que estan a la selecció, doncs llavors, bueno, estan amb el Planado, que hi ha cases comercials que patrocinen també el Planado, els jugadors que han guanyat alguna medalla doncs ja tenen assegurada, mentre estiguin amb actiu i seleccionables, doncs una remuneració mensual interessant que els permet viure
relativament bé,
no com a milionaris, evidentment, no com a jugadors d'altres esports, ja no diguem el futbol, però potser com com el bàsquet, sí, o un d'aquests, no?
Sí, el futbol ja és,
sí, ja és un tema a part.
Ja. Otro planeta, que diuen. Sí. Tenim la instal·lació, l'Espai Blau de Sant Pere de Ribes. A partir, sí, d'aquí, clar, suposo que cal fer una captació, és a dir, uh-huh, s'ha de fer una crida perquè els joves s'acostin, s'apropin a la piscina. I... Uh-huh. Bueno, com es fa això? Tenint en compte que és un, com dèiem ara, no és un esport de grans masses.
A mi m'agradaria amb això que li poguessis preguntar al David,
sí, mica,
perquè ell com a responsable de comunicació ha tingut bastant protagonisme amb aquest tema.
No cal que et digui, David, que pots intervenir quan
no, i m'agradaria que ell expliqués una miqueta, doncs, el que s'ha fet a nivell de donar-nos a conèixer, per una banda, sí, i amb temes aquests de captació, no?
Val,
i que penso que és la persona idònia i...
Una miqueta, David,
que ell ho expliqués,
quin ha estat, sí, el treball que heu fet des del club?
Hem fet un gran treball a través d'internet, sobretot. A través de xarxes socials.
Xarxes socials, clar, és important avui en dia.
Hem fet una gran comunitat. Després hem fet unes altres accions. Vam anar a principi d'any als col·legis, al Jordi i jo, sí, a fer unes xerrades. Vam presentar també un vídeo que vam fer, que va fer el nostre sponsor Cactus Studio,
sí,
i també hem anat a la televisió, hem fet flyers, ara per exemple també a Nadal vam fer una promoció que vam sortir allà una PlayStation 4. És un conjunt de coses per donar-nos a conèixer. I també el que estem fent, com he dit, a través de les xarxes socials, molta gent ha preguntat, ha manat mails. Si algú té algun dubte, pot contactar amb nosaltres a través de la nostra web, que és clubwaterpolo@raf.com.
És a dir, teniu pàgina pròpia,
sí, d'internet. Sí, tenim la nostra pàgina web.
A partir d'allà trobaran, suposo, tota la informació, sí, sí, del club.
Allà està tot sobre waterpolo. Hi ha una mica d'història. Tenim una secció que és de notícies també, que la vam actualitzant periòdicament. Després allà es pot descarregar també el butlletí d'inscripció, està el número del Jordi, el número del president, el número de l'entrenador. Uh-huh.
Vaja, ja ho trobaran tot.
Sí, correcte. Eh? Després, si s'animen i els volen seguir, estem a Twitter, a Facebook. I tot això és el que hem fet. Hem estat molt actius en aquesta secció, perquè creiem que és molt important tindre presència a que és a la xarxa.
A la xarxa.
Sí, sense oblidar unes altres accions. O sigui, també, com hem dit, vam anar als col·legis, vam donar
més presencial,
sí, correcte,
així,
saps? Els nens molt, molt interessats, fent preguntes. De tots aquests nens, molts s'han apuntat. I jo, per exemple,
a partir d'aquí, quina és la resposta que heu obtingut? Més de la que esperava, o menys?
M'he sorprès perquè, sobretot els pares, es diria que s'han volcat amb el tema. Tot això tenim
hi ha hagut una implicació per part dels,
sí,
pares, que també,
sí,
ha ajudat.
Que és molt important que s'impliquin els pares i recolzin aquesta activitat, perquè sense ells potser no seria tan possible. Uh-huh. I el que et deia, fins i tot hem tingut que fer uns grups de WhatsApp als pares per comunicar-li totes les convocatòries, i estan molt contents. Ara, per exemple, el divendres passat vam fer el primer amistós contra el Tarraco, i ens vam quedar parats perquè van vindre quasi tots els pares, molt bon rotllo, i la veritat és que estem fent com una petita família. Uh-huh. I els nens, sobretot, ara per exemple hi ha un noi que s'ha lesionat, com es deia, Lendines,
sí.
Víctor Lendines s'ha lesionat, i fins i tot ja els companys li van fer una pancarta perquè es millorés, i la veritat és que jo estic molt content perquè veig molt bon rotllo entre els nois i sobretot entre els pares.
Uh-huh.
I estan apoyant molt l'activitat.
Parlem de nens a partir de, ens dèieu, 10-11 anys més o menys?
Bueno, teòricament a partir dels 11.
A partir dels 11.
Sí, va, una mica com a requisit que ens va donar Espai Blau perquè no agaféssim nens de cursos que no, o sigui, el que no volen és que entrem a competir amb el seu propi mercat, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera. No?
D'acord.
Aleshores sí que hi ha l'excepció, hi ha dos nens de 10 anys, una mica que de forma permissiva ens van dir que, bueno, com que donaven el nivell, doncs...
Una mica la vista grossa.
Aleshores, a través del Facebook o a través de la pròpia pàgina web, contacten amb nosaltres, aleshores venen a fer una prova a la instal·lació. De tal manera que una mica el que vam quedar també amb Espai Blau és si algun d'aquests nens no arriba a donar un nivell mínim per poder començar a entrenar, el que li recomanem és que aleshores faci un procés de preparació, seria doncs un curs trimestral a Espai Blau mateix, que un cop doncs tingués aquesta millora del seu nivell tècnic de natació com a mínim, doncs ja pogués incorporar-se al club,
no? D'acord.
Bueno,
de moment va funcionant bé. Indispensable que sí. Saber nedar.
Més que res perquè, clar, ens trobem ara que els que van començar al setembre, doncs clar, ara ja porten un petit bagatge, sí. Ja tenen un cert nivell, de tal manera que potser algun que ara vingui a provar, que hagués començat al setembre, l'haguéssim agafat. Per què? Perquè començàvem tots de zero, entre cometes, i ara ja veiem que hi ha massa de calaix respecte als altres, no? Si és un nen, a lo millor que per la seva condició física veus que, escolta, més que aquest en una setmana es posa a to, doncs ja l'agafem directament. Si veiem que realment el seu nivell físic encara no dona i el seu nivell tècnic és encara molt, molt insuficient, doncs li recomanem això, que faci un curs trimestral, dos dies per setmana, on podrà doncs millorar la seva tècnica de natació i aleshores tindrà més possibilitats d'incorporar-se.
Els nens diuen que són autèntiques esponges. És així? És a dir, tenen aquell poder de captar el missatge de l'entrenador,
sí.
D'aprendre segons quines tècniques, sí. Quins moviments...
I també són... jo diria que els nens d'avui en dia són autèntiques esponges, però a més, quan un tema no els interessa, són capaços de fer-se els sords, els muts i de no voler-se enterar de res.
D'acord, sí.
Però bueno, la veritat és que són capaços, jo crec que avui en dia els nens són molt capaços d'intercomunicar-se. És a dir, quan un nen està descontent amb algun tema, amb el que sigui, pam, ho deixa anar, ho diu. Jo crec que uns anys enrere això no passava. Un nen, doncs, bueno, el que deia és abans de la disciplina, no? En aquest sentit, abans amb els nens, escolta'm, això es fa així perquè ho diu l'entrenador i punto, i aquí ningú registra perquè si no el foto fora. Ara això no va així, no funciona així. Ara quan un nen està disconfort amb algo, ho diu i a més te l'has d'escoltar, perquè com no te l'escoltis, la resta de nens fan costat en el que m'entén. Llavors és molt important tindre l'oïda molt oberta per poder recollir qualsevol mena d'inquietud, suggeriment i tal.
I que a vegades van més enllà del propi,
sí.
Esport, no? D'algun problema que pugui tenir el nen, la nena,
exacte,
i que
exacte.
Hi hagi una confiança i una, sí. Entesa amb l'entrenador, i que aquest entrenador, no sé, faci de segon pare, si es pot dir així, no ho sé.
Sí, però inclús a mi el que penso que és molt important dedicar-hi molta atenció és la relació entre ells.
Val.
Perquè a mi ja se m'ha donat algun cas d'allò de no, aquest nen no sé què, entens? Aquest,
sí.
Nen és un nen que és emprenyador, que no sé què, i la resta doncs una mica com ell vol cridar l'atenció i a més li comencen a fer el buit.
Val.
I això és perillós.
I a l'enclitxat?
Perillós, exacte. I d'alguna manera si no posem
remei,
vol dir posar remei, parlar amb aquest nen i dir-li, escolta'm, intenta, sí, sí. Canviar d'actitud, intenta doncs no cridar l'atenció sinó ser un més del grup, perquè és que si no et trobaràs absolutament rebutjat i fora del grup, entens? Bueno, i amb això jo penso que és molt important.
Amb tot això s'ha de jugar,
El que deia abans del David, sí. Els pares, ja et, sí. Dic, eh? Jo em vaig quedar gratament sorprès de la resposta que va haver-hi a l'hora d'acompanyar els nens a Tarragona, i quan va acabar doncs el partit d'entrenament, que per cert, que sigui anecdòtic, es va perdre.
Sí, us ho volia preguntar,
sí.
Evidentment és un resultat que
es va perdre.
Anecdòtic, però
van aprendre,
què veu fer?
Moltíssim,
veu perdre.
Vam perdre. Van aprendre moltíssim els xavals, i la qüestió és que l'entrenador de l'altre equip diu, escolta, quan ho repetim? Perquè per mi ha sigut una experiència formidable, vull dir que ho hem de repetir. Doncs els pares, tot i haver perdut, quan van sortir els van fer l'ola en el xaval. O sigui, jo em vaig quedar i, jolín, vull dir, això diu molt també a favor dels pares.
Jordi, perdona que t'interrompeixi. El que volem deixar clar és que, a part d'ensenyar un esport,
s'està educant també als nens.
Allò que m'han dit dels valors, eh?
Sí.
Allò dels valors.
Sí. No volem fer comparacions amb els altres esports, però aquí, com m'ha dit el Jordi, és això, ensenyar un esport i també una disciplina, un companyerisme. I això creiem que és molt, molt important. No només volem ensenyar un esport,
i s'ha acabat.
No, sí, no, volem ensenyar uns valors, i això és el que estem treballant, com ha dit Jordi, que cada nen és un món, i es té que tindre psicologia en cada nen. Aquest és una mica el secret, i això és el que volem transmetre als pares. Per això també tenim tan bon rotllo amb ells. Uh-huh. O sigui, no és que s'apunta el teu nen, ve aquí a passar 3 hores, i són 3 hores que no el tens tu, i ja està.
Sí, no, t'has d'oblidar. No,
sí, aquestes 3 hores estarà aprenent un esport i estarà aprenent unes altres coses que creiem que serviran per la vida.
Que va més enllà del propi esport, evidentment.
Correcte. Eh? Sí, també és una educació.
Jordi, David, quin ha de ser l'objectiu final? És a dir, l'objectiu final ha de ser que aquests nens el dia de demà puguin competir, ja no dic a nivell professional, potser algú sí que arribarà, no ho sé.
Sí, home, evidentment, totes les fases prèvies, doncs, són bones, anar-les passant, però clar, quan tu tens un grup que acaba, doncs, conformant-se com a equip, doncs el seu objectiu no pot ser un altre que competir, vull dir, això està clar. Entre altres coses,
perquè arribarà un dia o arribarem a un punt que els propis nens t'ho demanaran, no? És a dir, sí, jo vull jugar, jo vull tenir algú al davant.
Comencen a demanar-ho ja.
Ja comencen, sí, a demanar-ho.
El fet de que anéssim a Tarragona tal,
allò ja és un primer camalet.
Vol dir, no és perquè des de la direcció esportiva es digui, escolta'm, això és necessari, no. És perquè ja fa 2-3 mesos comencen a dir, escolta'm, algun dia podríem fer un partit, que no sé què. Bueno, ja ve donat per això, no? Això amb els de 14-16 anys, però és que ara ja aquest mes han començat els peques a dir, escolta'm, quan farem un partit amb un altre equip? No entre nosaltres, amb un altre equip. Uh-huh. Bueno, per això el dissabte, doncs, tenim un partit a Martorell, amb els d'aquestes edats, amb els de 11-12 anys.
Molt bé.
I el dia 21 tenim un altre, també, per aquestes edats, que ho fem amb una escola a Barcelona, una escola que té piscina i que al mes de setembre han començat a fer una escola de waterpolo. Ens trobem també en una fase inicial, com nosaltres, vol dir que també pot ser... Clar, jo el que no m'atreveixo ara és a portar el grupet de l'escola de waterpolo, d'aquests de nens de 11, 12, 13 anys, a jugar amb un equip que porti...
Sí, tinc un bagatge més...
Tinc un bagatge, sí, 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 i que aquests nens ja hagin competit amb prebenjamins o amb benjamins i ara estiguin amb alevins i ja portin 2 o 3 anys competint. Per què? Perquè és que, aviam, no té sentit. No té sentit. El que interessa és que aquest partit amistós sigui positiu i convenient pels dos equips. Si un s'ha d'avorrir perquè els altres són molt fluixos i l'altre s'han d'avorrir perquè, escolta, més que no toquem pilota, doncs malament, tampoc és positiu, no? Per això s'ha d'anar molta cura. I per això et dic, quan arribarem a competir? Pues quan estimem que hi ha un grup d'edats que té un mínim
de nivell
per, no per guanyar tots els partits de la primera competició que fem, no, per perdre'ls tots,
sí,
però per no fer el ridícul, com a mínim, i perquè realment aquest procés sigui un aprenentatge positiu, no, per tot l'equip. I en aquesta línia estem. Tenim la sort de que la Federació Catalana, en grups d'edat, el que fa és uns grups amb el que juguen el poder quedar entre el primer i el vuitè, i després a partir del novè, doncs, fan 2 o 3 grups, inclús amb algunes categories el que fan és un grup de clubs que participen en aquella categoria per primera vegada. I aleshores, clar,
és a dir, ho dividim en nivells, com aquell que
sí, diu. Sí, sí, el nivell amb el que comences a competir no és el més fort, sinó que comences amb un nivell de gent que fa molt poc ha començat, com pot ser el teu cas, no? Doncs aleshores, veient això, jo crec que al setembre ens inscriurem. Jo intueixo que amb la categoria d'infantils, els que la temporada que ve seran infantils.
Sí. Anem acabant, Jordi, David. Sí. Per aquells nens, nenes que tinguin un cert interès, uh-huh, què han de fer?
Pues mira,
bé, suposo que tan senzill com... o apropar-se a la pròpia instal·lació. Sí, quins dies entreneu? Quins horaris, bueno, feu?
Els de l'edat aquesta, sí, de 11 a 13 anys entrenem dilluns, dimecres i divendres,
sí,
de 7:30 a 9. Uh-huh. En principi havíem dit de 7:30 a 8:30, però la realitat ens ha portat a estirar fins a les 9. També és cert que algun nen s'ha d'acabar a les 9:15, perquè el pare pot venir a buscar a les 9:15 i doncs acaba abans, però estirem fins a les 9. Els de les altres edats, diguem-ne de 14 a 16, fan dimarts, dijous i divendres de 8 a 10. I després tenim un grupet de noies que tenen pràcticament 18, 19, 20 anys, que són 4 en aquests moments, no en tenim més. Que, bueno, ja aprofito per dir que seran molt ben rebudes, que perquè l'entrenament és de 8:30 a 10, dilluns, dimecres i divendres.
Molt bé.
Que es pot fer amb altres edats, es pot fer si algú doncs vol incorporar-se els dimarts a entrenar amb el grup de 14 a 16, doncs també ho permetem si el seu nivell ho permet, vull dir que en aquest sentit tenim certa flexibilitat amb aquestes edats. El que és rígid és l'horari, el més rígid de tots és el de dilluns, dimecres, divendres, dels de 11 a 13.
A partir d'aquí doncs teniu, com dèiem, aquesta pàgina d'internet.
Poden trucar-nos per telèfon, a la nostra web apareixen els nostres números de telèfon, o si no poden contactar via mail, que és el mail, el diré ara, és info@clubwaterpologarraf.com. Qualsevol dubte, contacta amb nosaltres, directament contestem el mail i sempre preguntem el número de telèfon i truquem nosaltres per una atenció més personalitzada.
I aleshores quedem dia i hora per fer la
prova
aquesta de la que parlàvem al principi.
Però ningú s'arratxassa. O sigui,
si veieu que no hi ha
alternativa,
se'l redirecciona una miqueta perquè adquireixi aquest aprenentatge. Doncs Jordi Rossell, David Saez, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Pitu, perquè ens has donat aquesta oportunitat d'una mica de donar-nos a conèixer, bueno, a tu i a Ràdio Maricel. No?
Doncs gràcies i sort.
I la veritat que ha estat un plaer poder estar aquí, poder parlar de waterpolo, perquè aquí a la comarca doncs costa encara parlar de waterpolo. Ojalà que d'aquí un parell d'anys puguem tornar i puguem dir, escolta, doncs mira, tenim aquest equip competint i...
Home, no trigarem tant a trobar-nos, espero.
Espero que no.
Molt bé, doncs moltes Jordi, David, gràcies, que vagi molt bé, sort en aquest projecte. I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Recordin, demà tornarem, com tots els divendres, per fer la prèvia de cap de setmana. Adéu-siau.